El cafè de la ràdio. Cada dia de 8 a 2 quarts d'11 amb Mireia Sanz.
No tornem encara a Sabadell per parlar-vos ara de la guerra a Ucraïna. L'exèrcit ucraïnès ha llançat una ofensiva al nord-est del país que avança sense oposició i ha agafat a Rússia contrapeu. Els ucraïnesos parlen d'haver alliberat, textualment, de les tropes russes unes 150.000 persones i més d'una cinquantena de poblacions. La resposta de l'exèrcit rus està sent bombardejar centrals elèctriques i deixar milions de persones sense llum. A més, estan apareixent ja a Rússia les primeres veus crítiques contundents públiques contra Vladimir Putin i la seva política a Ucraïna. En parlem aquesta hora amb el professor de Relacions Internacionals de la UOC, Ernesto Pascual. Molt bon dia i gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Bon dia i disculpes per l'ausència d'ahir.
Cap problema. Quina incidència pot tenir aquesta ofensiva ucraïnesa i com veus com pot afectar l'avenç de la guerra?
Bueno, bàsicament hi ha dues possibilitats. Una, és un front molt ampli i els russos podrien haver sigut ser estratègics i bé, de 1.200 quilòmetres passo a defensar 800, a més a trinxero al riu i totes aquestes coses. Aquesta primera solució queda una mica en entredit perquè es veu que el material que deixen els russos a darrere està abandonat, és a dir, no s'emporten, és una huida molt ràpida i desordenada, amb la qual cosa sembla ser que no. Segon panorama, Ucraïna ara ha passat a la defensa de l'ofensiva perquè també els països aliats li han anat donant un material més ofensiu que defensiu en com ells demanaven. I ho estan utilitzant per a conquerir aquest territori que ja era seu anteriorment i que ara i que la primera invasió, o sigui, perdó, la invasió russa les havia tret. Bueno, pues si aquest segon és l'esquema real del que està passant, la guerra es farà molt i molt llarga i acabarem amb un estancament similar al que hi havia 2014 i, per tant, hem de pensar bé tots plegats quant de temps ha de durar tota aquesta guerra.
Clar, perquè al final aquí hi ha una població civil, no?, la que quedi, no?, la que no hagi marxat d'aquesta zona, que va patint els efectes d'un foc creuat, no?, al final?
Sí, sí, està proposat. Aquesta població, mentre han estat a la primera, ha sofert la invasió, i mentre han estat allà, els russos, ells pràcticament no han sortit de casa, no hi havia aliments o ninguna classe de reposició, donat que la pròpia Rússia té problemes per abastir les seves tropes, en la qual cosa menys els civils, que a més són enemics. I ara, amb la retirada, com tu has dit a l'entradilla, el que fan és bombardejar totes les instal·lacions elèctriques, de manera que deixen sense electricitat, sense gas, sense, com els americans diuen, utilities, no?, les facilitats per viure, les comodities, doncs això passarà si van i tornen, estan sofrint en aquella zona tot el dia, sí.
Clar, i a tot això, ja veus que diuen que pot ser el final de la guerra, tu ara deies que no, que podem estar davant d'un allargament de la guerra, clar. Per tant, no veus els ucraïnesos capaços d'acabar de fer fora del tot a Rússia, del territori?
Sincerament, jo crec que és una quimera, jo dic amb tot el dolor del meu cor, però és una clara cosa. Hi ha la zona fronterera de Lugans, de fet ara estan reconquistant aquesta part, quan potser poden avançar i tot conquerir aquella zona on estaven els rebels, més propera a les fronteres físiques reals. Sincerament, penso que, amb tot el dolor del meu cor, però penso que la zona de Lugans és possible que la zona on originalment hi havia els conflictes abans de començar la guerra, i el 2014, és possible que pugui ser reconquerida pels ucraïnesos, però el que és utòpic pensar és que Rússia deixarà que tornin a mans ucraïneses tota la zona de Crimea. Això perquè en aquest moment pensem que la situació actual és no d'una guerra de dos exèrcits normals, sinó un és tota la població i una altra només els professionals. En aquell moment que Rússia veiés realment compromesa la seva integritat territorial des del seu punt de vista, que significa Crimea, llamarien a files a tothom i això canviaria el panorama, no?
Per tant, doncs, a veure com s'acaba concretant. Per cert, quina importància li dones a les veus crítiques que els mitjans hem estat destacant aquests dies que han sortit a Rússia?
Bueno, és part d'aquest estrangulament lent de les medides preses pels països aliats, en el sentit de que immediatament no donarien èxit, no? Igualment ens causarien dolor, com estem veient amb la inflació, amb els preus del gas, etc. Però finalment, quan els oligarques veuen que el seu perill, el seu diner està en perill, mica en mica sí que van, però amb molt de cuidado, perquè recordem que porten 25 grans oligarques que han mort, entre cometes, no es veuen les cometes a la ràdio, però que han mort en circumstàncies estranyes, no? L'últim, el de Lukoil, que va a un hospital a curar-se i es tira per una finestra, no? És difícil, però és important que aquestes veus comencin a sortir i jo crec que és fruit d'aquesta pressió internacional.
I aquí, parlant de la part internacional, ja et deixo, el paper d'Europa en tot això, perquè hi vam posar moltes vistes, no? Vam estar molt concentrats en el tema i ara sembla que la gran preocupació és l'energia i que ens hem oblidat una mica del per què d'aquesta crisi energètica, no? O de l'arrel d'aquesta crisi energètica.
Bueno, aquí és on... És que Europa té una qüestió complicada de vendre a tothom, no? I és per el que et deia, que jo veig un panorama de guerra estancada a molt llarg plaç, perquè ara... Després d'armar els ucraïnesos, se'n hauria de dir al poble ucraïnès, mira, si no volem una guerra llarga, hem d'arribar aprofitant tot aquest avanç que heu fet i les possibilitats d'avanç que hi ha, fer un tractat amb Rússia. Això, un tractat de pau. Això és molt difícil d'encaixar després d'haver-li donat tantes armes i haver encoratjat tant a la gent, no? Per això Europa està pensant més en el moment de la crisi energètica, perquè veu que això va a llarg plaç, perquè no hi ha ningú, no sé si tu ho estàs sentint, jo no sento a ningú parlar ja de plans de pau. Al començament es feien reunions a Turquia, a Egipte, etc. Ara tot això ha desaparegut.
També ha desaparegut molta de l'atenció mediàtica, no? Que segurament explica moltes coses també, no?
Per suposat. Recordem, aquesta guerra ja existia. Ja existia, el 2014 ja existia, justament en els territoris que ara està reconquistant Ucraïna. És la zona de les dues repúbliques que no eren secessionistes, sinó que estaven ocupades per una part del territori d'aquestes dues repúbliques per Rússia. Bueno, ara s'està reconquistant aquest territori, però la pressió mediàtica és diferent perquè la guerra s'ha llarga, etcètera. Per això dic que jo ho veig com un estancament de la guerra en aquest aspecte.
Ernesto Pascual, moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Que vagi molt bé, que tinguis un bon dia.